A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dijous. Avui tinc dos nois d'experiència. Ara es posaran a riure perquè he dit nois, perquè sí, sí, són nois. Josep Anton Albós, benvingut.
Hola, Déu us guarda a tothom.
Antoni Miralles, benvingut.
Bon dia a tots.
Dos nois, o sigui que som joves.
Oh, home, encara, les primeres orelles.
I tant, i tant. Bé, moltes coses, potser no les tocarem totes avui a la tertúlia, però ja costing, ja en parlem. Va, arrenquem fort. Taxa turística, doncs ja s'han guardat uns milionets a la butxaca. I també hi ha per al multifuncional, però bueno, aquí estem fent Guardiola per un lloc que de moment ni un plano, ni on està ubicat, ni res de res. Aleshores, dius...
El meu pare deia, el que no guarda quan té, no menja quan vol. Així que n'hi ha que guardar i fer Guardiola ara, que ja tindrem temps de Guardiola, ja està.
Sí, però aviam on van aquests calés, perquè la Guardiola sí, però...
A tapar forats, m'ho diuen quan toca la loteria. Què faràs els diners quan toca la loteria? I a tapar forats, però això ho farem.
També és veritat, el que dius tu, això de tapar forats no ve d'ara. Sempre s'han anat tapant aquests forats d'una manera o altra. Potser ara però seran més vistosos i sabrem d'on surten aquests diners per tapar els forats. Temps enrere, que a la Padrina i que a tot arreu, els forats es tapaven igualment, però no sabíem res. L'avantatge que podem saber ara, que ens diuen, o ens fan saber, diuen, tasses turístiques per aquí i per allà. Ah, bueno, si vosaltres ho digueu, doncs tirem endavant. No és així una mica la cosa?
Sí.
Aleshores, què passa? Que tenim que ser coherents a dir que sí que ens fa falta entrar com sigui, però almenys que a nosaltres ens ho faig un saber, que ens ho faig un saber. Després que ho sigo o que no ho sigo per aquest lloc, però almenys que ho sapiguem, tasses turístiques i tot això. Jo ho veig així.
No, és que... En aquest moment el que n'hi ha que fer és una mica aprofitar-se del que passa en Europa. Si en Europa el que n'hi ha és una tasa turística i la gent quan ja integra la tasa turística com un element de quan arriba un país nou, doncs sí, si algú guanya, fantàstic. Si en aquests diners s'inverteixin per inversió, per fer el fantàstic nou centre, o si es fa per millorar tot el que és l'atenció, al turista quan ve, animació i tot el que faci més atractiu el país, doncs benvingut sigui.
És que del que dius tu, Antoni, per exemple, l'altre dia sortien números, la carpa per la Fira d'Andorra, 498.000 euros. Si dius, caram, en 6 anys són 3 milions, per dir-ho així. Clar, si contem que ja en portem 40 i alguna de Fires d'Andorra, no sempre han costat el mateix, evidentment, però proporcionalment ha sigut un cost.
Bé, Enric, fa 10 anys n'hi ha economistes que sabien molt més o menys el que saben avui. I els números es feien abans i ara, de l'amortització, el que costa, i però ningú fa, pues, tindran, no sé quin interès tindrà en no fer la instal·lació, en no fer aquest edifici, o no tenir un element, i tenim un Palau de Congressos a Ordino, un palau a Andorra la Vella, un altre a Sant Julià, al Teatre de Sant Julià. Escolta, no serà més fàcil tenir un com cal i fer un liceu en Andorra que siga per fer totes aquestes, perquè estan buits, són deficitaris tots, estan buits el 96% del temps i continuem en cada poble la seva piscina, en cada poble el seu centre de congressos i en cada, i això ho tenim que canviar. La parròquia té que tenir la força que necessita, però té que tenir una visió de país i que es facin les coses per com cal.
Sí, el que dius, Antoni, és que hem tingut una evolució d'un país de 7 parròquies, que bé, amb els temps moderns, potser sí, tenia que haver-s'hi una no refondre tot el sistema, però una sinergia d'equipaments, de mancomunar coses, de recursos, de moltes coses, perquè al final són 7 institucions que tenen una certa economia, algunes més que d'altres per al caire turístic que tenen, no? Tal, els recursos, i al final dius, clar, són 7 costos importants.
Bé, jo puc pensar una mica enrere, perquè ja ho sabeu també, quan se van començar a fer les pistes de bàsquet i aquestes coses, i els llocs d'esbarjo, que no se'n va centralitzar ningú, és lògica de que, per exemple, hi ha parròquies allunyades que no podien baixar sempre a fer els jocs. I aleshores estic d'acord que cada parròquia tingués el seu lloc com centre d'atletisme o centre d'esbarjo per xavals i tot el que vulguis. Ja té una lògica perquè la gent no es podia desplaçar. Hi va haver un moment determinat que, com bé sabeu, la gent es trobava més a gust visquent a les parròquies altes, perquè tot el dia estaven treballant aquí i veiem la fluctuació de gent que s'empujaven cap a Ordino o bé cap a Cariño, més a la vall de nord d'Ordino, i aleshores allà, lògicament, es va fer el seu palau, el seu centre d'atletisme, tot això, però és veritat, com dius tu, que aquestes despeses que ja estan previstes o els economistes ja sabien el que valien fa molt temps enrere, hem arribat a un punt que si anéssim a recular amb tots els diners que s'hi han posat aquí, en llocs tancats, diríem, és que no valeu per res. Ho diríem així, no és que no valeu per res, és que ho he fotut molt malament. Ara tornem a debatre el tema. Ara sabem que això s'ha fet molt gran, el país s'ha fet molt gran, i si volem portar gent la tenim que captar en un lloc adequat. Si és el moment que tirar-ho, ja no podem anar més enrere, però sí que ho tenim que tirar ara. Ara ho tenim que fer. Aquesta infraestructura que ens fa falta aquí per captar-ho tot, per fotre-ho tot a dins, que són molts diners, com dius tu, Toni,
sí, sí.
Molts diners que han fotut, molts diners que han fotut al poble. Ja fotem un davant, tirem un davant.
Si en la carpa que té el Cirque du Soleil, li costarà fortuna també.
També.
No penses que és gratis, eh?
No, tampoc.
I les carpes que fan en cada parròquia, sempre hi ha una carpa o una altra per la festa major, per no sé què, no quan, i per moltes més coses. Si jo entenc que la gent té que tenir festa al poble i que la parròquia té el seu pes, i la parròquia del punt de vista polític a Andorra té molt pes. Llavors, moltes vegades s'han supeditat des de decisions nacionals a les parròquies o a la voluntat de les parròquies.
Sí.
I això tampoc pot ser en tot. En alguna cosa sí podia ser. Però hem de passar d'un país de parròquies a un país, a un estat. Que és, jo penso que hem tenir la dificultat nostra d'integrar en la nostra cap de que jo sóc d'Andorra, no fa falta que sigui de Sant Julià només, jo sóc d'Andorra.
El que dius, quedant-nos a Andorra, bé, les fantàstiques fonts que hem tingut a la parròquia d'Andorra, sala de màquines a prop de la llera del riu, ja, jo me'n recordo les inundacions del 82 fins on va pujar el Valira, dius, segons on tens els equipaments, dius, dona de calaix que això, si puja l'aigua, s'inundarà. No ha fallat.
Sí, però no, bueno, sí, no ha fallat, estic d'acord.
No ha fallat, o sigui, l'aigua sempre mana, per dir-ho així.
Sí, però si ara recolim també el que ens raona hom de l'aigua, és que l'any darrer, quan estàvem aquí, teníem un dubte de que si tindríem, no tindríem, deixaríem de tenir. També és veritat que tindrem moments determinats amb aquest canvi climàtic, digueu com vulgueu, que tindrem unes grans aixugades que ja les vam tenir. Ah, però no passa res i no hi goitem. Ara tenim les grans crescudes que ens fa falta, i cap a les conques benvinguts, i l'aigua, perquè és la veritat, benvinguda sigui cap a baix, i nosaltres que en tinguem amunt, els grans viuran, però lògicament el riu creixerà igualment.
No.
Malauradament és el que hi ha, sort que el tenim centralitzat, perquè si tinguéssim que anar temps enrere potser encara beuríem aigua del riu tots els dies, no? Perquè no aniríem allà, però no és que faig por, és que sap greu que hagi passat aquestes coses. Sobretot estic d'acord que s'hagin fet aquestes fonts, és molt agradable, és molt agraït,
no,
les Caldes estan fent el projecte, no, Caldes, molt agradable, mal agraït.
Malauradament, això està tot molt bé,
sí.
Però home, que fiques una sala de màquines que no tinga, com si fos un submarino, protegida perquè no passa res, me sembla de primer de batxillerat. Escolta.
Bueno, jo he pensat que potser era Pepe Gotero i Otilio que van fer l'obra.
No, si l'estació segurament és una estació modèlica, perquè les coses quan se fan se van bé, però home, que passen coses d'aquestes un any després d'inaugurar, i no ha passat res des del punt de vista natural, que no han tingut una vinguda d'aquestes que ha pujat del riu, que està... No, no han tingut una miqueta d'aigua, una miqueta. Si tenim un dia de veritat que està 100 litres per metro quadrat, com ha passat aquest any en altres llocs, veurem on arriba.
Sí, a lo millor, diguem, les bombes les trobem a la Oliana, no?
Les llums apareixen en la duana, les llums.
Això és una previsió que realment deixa molt que de veure, no? El que ho hagi de fer, la previsió. Però és que si han previst que aquest riu no tenia que créixer mai, ah, doncs no creixi, malauradament. Aleshores quedes, com dius tu, quedes molt enraderit, dius, hòstia, una miqueta més sí que podies preveure. I no, una mica més, un molt més, perquè així ens hem trobat amb aquestes històries.
Però de lo que dius tu, Josep Antona, ja, els padrins, tant l'aiguat que va haver-hi en camp el 1900 i alguna cosa,
sí.
Tant els del 82,
el 82.
O sigui, la gent ja sap que dius, bé, dius, a la llei del riu no t'hi fiquis, perquè saps el que pot passar.
Sí. No.
Estem al segle XXI, dius, hi ha enginyers...
I ara quan vas a demanar per construir un lloc a prop del riu, ojito, que no és com passa en anglès, que està a la voreta del riu, que aquella finca que anirà a la voreta del riu, i un dia, el dia menys pensat, anirà a la finca, anirà al riu, anirà tot a parar a Sant Julià. Perquè és així, perquè la natura estem veient cada dia, que la natura no fa el que feia. Estan canviant, està canviant el clima, està canviant tot l'escenari de la natura, i això té repercussió segur.
Si arribes que, perdó, hi haurà anyades, que n'estic segur, que no ens en donem compte i pensarem, ostres, quin canvi més radical d'una anyada aquesta o una anyada enrere. Però és veritat que el riu sempre agafarà la sollera i estarà prou vulgui. Ara està molt canalitzat, indistintament del que ha passat aquí, no? Però està molt canalitzat, perquè si no l'haguéssim canalitzat amb aquells teus, no ho sé, tota la part de Santa Coloma, que ben veus, en recordeu, tot allò els bombers, tot el mal que feia perquè està home sota. Tot allò semblava una piscina, una bassa. Però no deixa de ser que benvingut sigui, indistintament que s'hagi endut tot això, benvingut sigui el riu que tenim ara.
L'Ebre estava canalitzat? L'Ebre estava canalitzat i l'any passat n'hi havia, els pobles de darrere, n'hi havia 2 metres d'aigua. I estava canalitzat. Així que, cuidado con la natura, que es sobtarà segur que passarà qualsevol dia passarà algo que no pensem o que no hem pensat o, ai, és que no hem pensat que... Escolta, és que en les condicions actuals la natura està comportant-se d'una manera diferent que es comportava i tindrem coses que abans no hi hem passat. Fa més calor, plou quan, fa fred quan tenia que fer calor, fa calor quan tenien que fer fred, de moment està molt de temps, gràcies a Déu està plovent molt i han tingut una temporada de pluja que en tot l'hivern no ha nevat, estava nevant la setmana passada en parts de la casa, i això ho estem mirant tots els dies, i això pot ser que tingui repercussió segur.
Doncs sí, i bueno, aviam, el pitjor és que, clar, 2 mesos entre el temps que envien les bombes, que la guerra clinical... No dic que és el reclam turístic d'Andorra, evidentment, però és, clar, una part que ha costat 4 milions d'euros.
Bestial. És que és bestial. Tu goites i dius, hòstia, són 4 milions d'euros. 4 milions d'euros, amb el nostre pressupost, és la barbaritat del país. És que és fora de sèrie. Si dius, no, però, és que és un país que genera...
Els grifos d'Escaldes, a veure's quan acaba l'obra, el pressupost, quan tanca el pressupost... que els grifos que estan posant a costat de quan tinguin la llumeta i que en tinguin tot i no sé què, ja parlarem de pressupost, que si no arribes 4 milions fa molt poquet.
Els Caldes, Toni, partim de la base de que no solament les aixetes, perquè aquell tros des de la paella del Trencall, tot serà zona vivant fins a les aixetes, la casa comuna, on estan fent la plaça de l'Olcintet, on fan el parquín, tot allò. Sí. És la suma. Jo hi sóc a favor, però jo sóc d'Escaldes en Gordany, allà ens morim, ens mengem els mocs, com se diu, perquè no votem res, perquè ja no hi ha res. Però aquelles aixetes són molt guapes, molt agradables, però la peixera que hi ha damunt, que han fet per damunt, per captar l'aigua, també es té que afegir. Han pres, hi ha hagut una compra important, que jo sóc a favor, que és els Prats de Molines i tot allò, que l'honorable comú d'Escaldes, al no tenir patrimoni propi, va comprar el que pugui dintre les seves possibilitats, dintre uns preus raonables que es negocin. Però tenim la plaça aquella que anirà molt bé, és molt agradable. Si això aconseguíssim, si aconseguim, perquè finalment és objecte de l'honorable comú d'Escaldes en Gordany i el neguit de tots els que som allà, que puguem viure una mica més que l'escal de parròquia no s'acabi de pujada fins a la plaça Coprínceps o del Roblanc, allò sí que estaré a favor. Que encara que la inversió no en siguin 300, 400, 500, 600, sí, jo hi seré a favor sempre que quan una mica més amunt de lo que és plaça Coprínceps veiem una miqueta de caliu fins allà on hi havia, si us en recordeu vosaltres, hi havia la casa del quart, que teníem l'aigua calenta, que teníem, baixaven, i hi havia les dones que anaven a rentar la roba. Ara s'ha transformat en el centre. Però aquesta inversió que diguem valdrà molts diners si ho puguem arribar a aconseguir a la parròquia, que estem treballant molt fort, de que no s'acabe la parròquia d'Escaldes o s'acabe la plaça Coprínceps. I jo és que això hi apostaria molt, però estic d'acord que són molts diners, però si podem fer aquest ensemble és una cosa que crec, no estic a favor de ningú ni en contra de ningú, però estic a favor del poble i dels que quedem allà amunt, allà, que serem un arroplegats, que allà, que no és que no ens estimin, però és que val molts diners, és la veritat.
El que dius tu de la deixeta, Josep Anton, em ve una cosa, em sembla que són de coure, si no m'equivoco, vist les malifetes que s'estan fent per les zones de Rodalies que estan robant cables de coure, o sigui, que no hi hagin 4 llestos que vinguin i diguin, mira, l'aixeta fa 30 i pico quilos i un dia trobem una dintre el maleter d'un cotxe a la duana. O sigui,
és, que, ja estem veient tot el que està passant al parquing d'Andorra, aquestes històries que s'han sortint d'aquests cotxes que van donar trencats, qui no et diu que algú se li creu el que no se li té que creuar i diu, bé, agafarem una mola i anirem cada dia, farem un tall fins que n'emportem un bocí. Doncs mira, aquí en tenim pel que sigui. Tenim que parar a compte, la inversió és molt gran i aquí són molts diners, quan hem parlat d'aquests
4.000. Anirà un servei de càmeres.
Rotatòries i com sigui. I si no, que rotin els que tinguin que fer la fe, l'obra, que se'n vagin allà a guaitar cada dia. Perquè són una part implicada de tot això.
Parlant de les bretolades, bé, hi han hagut les bretolades, les pintades, també desperfectes als cotxes. Aquí, per sort, tenim un sistema, doncs, a nivell de policia, d'opinió pública i judicial, que doncs, els que s'agafen per les malifetes, doncs, la sanció hi és. O sigui, no ho deixem córrer perquè aquí hi ha històries, no? Per sort.
Conductivitat n'hi ha.
Sí.
Conductivitat n'hi ha, això és. I ara, el problema que tenim és que tornem sempre a la mateixa. N'hi ha que donar-li feina a les joves. Les joves tenen que tenir activitat. Que no siga, si van a pintar, que pinten un lloc on es pugui pintar, si n'hi ha, que no hi ha problema, que sigues un grafitero collonut. Tindrem una paret, dos, seu cinc, el Parc Intendor 2000 té una paret collonuda per fer coses. Però també és veritat que vivim en un món on la repercussió que té internet i tot el que està fent-se a tot el món, pues, d'alguna manera contamina la gent jove d'aquí. I al final, pues, el gamberro que han segut tots, entre cometes, d'una manera en el passat, ara pues, és aquesta manera de fer el gamberrete. El que hem de fer és donar-li feina i conscienciació de que això és de tots, que això ho paguem, i com dius tu, i la policia té que actuar, però la prevenció és molt important.
Jo sempre he dit que tens tota la raó, en aquest país, Andorra, sempre hem tingut una cosa que tenim que gaudir, que és la seguretat ciutadana, que l'hem tingut molt alta, molt aixecada, tant quan érem joves o menys joves, que se'ns deia avui cap a casa i fer això. Què passa? Que avui estic guaitant de que poder fer, falten més accessos o més gent, perquè aquestes feines són molt vocacionals. Empres cobraràs més o cobraràs menys. Bombers, policies, són feines especials, cossos especials. Estic d'acord que a Andorra les bretolades, com hi són a tot arreu, i sonen a tot arreu, posem èmfasis i d'acord, donem-los feina, a netis a carrers, a lo que sigui, però no ens deixem pujar les barbes, vull dir que si no vols fer ni això, ni vols anar a estudis, ni això, no et permetré, baix ningun concepte, que facis tonteries a la nit, perquè no t'ho podem permetre, perquè aquí és un país que ens coneixem tots i tenim que conèixer-nos i, a més d'estimar-nos, tenim que respectar-nos tots i respectar tot el que tenim, és de tothom. Jo estic d'acord de que facin a pintar, i si els hi volem fotre una paret de 10.000 metres quadrats que guixin, però cal netejar-la, un guixarà damunt de l'altre. Però jo sempre hi diré que aquest país, el nostre país, és un país que la seguretat ciutadana la tenim que valorar moltíssim, perquè l'hem tingut moltíssim i tenim que apostar per ell, igual sí, que sí, tenim sí. que apostar per la sanitat i per altres coses. Però aquestes brotolades, a un dia o altre, com has dit tu, d'una manera o altra l'hem fet tots. I ara, com que tenim les redes socials i les xarxes, doncs ens connectem més fàcilment. Escolta, què fet? Pengem això, sí, fàcil.
No, i quan eres jove, el que no pensa un és l'altre,
Sí, hi havia una emulació que es feia.
Una emulació, llavors que... Però jo, n'hi ha que... Donen-li feina. Quan facin alguna cosa d'estes, que netegen ells i que estiguin una temporadeta netejant i que tinguin que ho fan als Estats Units, tu que vols la persona? No, la persona, no, home, no.
Treballs socials.
Treballs socials i a fer la... I així aprendràs a la propera vegada, te ho pensaràs una mica millor.
I educar-li el clatell, una miqueta, no?
Sí, no...
Què fas? Això no es pot fer, És que tu no em pots pegar, ara sí que pots pegar, t'estic pentinant el cap, no ves? Tocar el clatell una miqueta, va bé.
Una clatellada tens, sí. T'evita molts disgustos després,
Sí, 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 i clatellada jove.
Jove, sí, sí.
Bueno, és una manera... Bueno, clatellada...
Clatellada.
No és clatellada, però el comú de Canillo, diguem, ha picat una miqueta el puny sobre la taula i ha posat, doncs, restriccions en els camins per vehicles per aquest any i segurament per els que vindran, per vehicle foraster i també restriccions per el país. Això, per protegir el...
Sí. A Sant Julià també l'han fet.
Sí, Sant Julià, veus el que estàs explicant.
Sant Julià també l'han fet i també han restringit i ara, si tens que pagar, tens que pagar. Si és de casa, doncs tens un preu diferent i és més assequible, però per altra part, la gent que ve a fer el burro, que no, doncs, que pagui, que, i al final,
i que no vingui.
En el moment que tu fas pagar, la gent és més responsable quan arribes puestos. Si no, quan és gratis tot, que arribes a tot arreu i sembla que pots fer el que et dona la gana, cuida.
No, és veritat. Estem parlant de també un país que nosaltres tenim bastant patrimoni de la humanitat, un país del qual tot, pràcticament, el molt percentatge molt gran és muntanyós, diguem, és muntanyós, el respecte que li devem és el màxim. Jo estic d'acord que les parròquies comencin a prendre àmbit aquí i que arribi un moment que et diguin què és la tradicional d'aquí, la mototrial. Estic d'acord, sí, l'hem tingut sempre. Mototrial controlada, la gent de mototrial són molt, molt persones, però les hem tingut,
molt responsables, sí.
Molt responsables i molt gent que respecten tot el que faci falta, però poder hi ha un petit àmbit de gent que no són els tan responsables que se'ls té que dir i marcar la pauta, dir, per aquí no hi aneu. Si aneu per aquí, ja sabeu, oh, és que, no, és que s'ha acabat. Ara volem tenir grans competicions de ciclisme, que sí que el 100% al Massana, que és fabulós. Intentem que el dilluns dia 3 podrem guanyar per intentar la Copa del Món d'esquí a Andorra, cosa del 29, però pues almenys, diguem, aquests terrenos marcats, farem pistes o fer no, però va, bé, vosaltres fins aquí podeu fer el vostre pom amb els vostres motors elèctrics i, a més, si no, sereu sancionables, ho sento.
Sí.
No podem deixar-nos...
Per sort, la família andorrana ha sigut molt responsable, molt responsable, i això ha calat en la gent jove quan ve d'una família andorrana. El problema és que tenim molta gent que ha vingut de fora també, entre ells jo, i tot això costa. Culturalment, la defensa del país, sentir-se integrat en el país, sentir-se andorrà. Però també no l'han posat fàcil, eh? En les d'Andorra, perquè la gent s'integri, no ha sigut fàcil, també. I aquesta cultura és la que n'hi ha que guanyar, que senti que Andorra, que senti que és el seu país, que senti que de veritat n'hi ha que lluitar per el seu país, no? I moltes vegades pensen, no, jo sóc espanyol, i porto 30, 40 anys aquí. Escolta, alguns no han fet tampoc del tot bé, eh? Jo penso que això tenia que haver guanyat el tio que sentia andorrà, que quan té la nacionalitat, que sigui abans o que sigui d'una altra manera, i al final que passi per un filtre com tots, que som andorrans, que defensem el país, que defensem l'estabilitat del país, el viure bé en el país, i que el país a la cap i a la fi eres tu. Si tu eres un tio collonut, el país serà un país collonut. Si tu eres una bèstia, pues serà un desastre de país.
El que dius tu, Antoni, és interessant perquè potser per proximitat, però comparaves doncs, a una persona que porta 30 o 40 anys aquí a Andorra, dius, no, jo sóc espanyol, no sóc andorrà, per proximitat. Potser passa més que a una persona que vindrà doncs, de Sud-àfrica, de Nova Zelanda, a instal·lar-se al país, que porta 10, 15, 20 anys, que diria, ostres, doncs sí, sóc originari de, però estic en un país i en un continent diferent, he adaptat els meus pensaments a la cultura, perquè evidentment pot haver-hi molta diferència també, i potser seran gent més llunyana que s'integra més que no pas els propers.
Sí, sí, perquè el que passa és diferent. Aquí, el que ve de Sud-àfrica o d'un país llunyà, ve en un objectiu, que és ser més feliç, viure millor, estar en un entorn més agradable, disfrutar de lo que té al seu voltant, i moltes vegades això, quan venen a treballar i quan ven la família a treballar per diners, i el que penses en guanyar diners, i la visió no és la mateixa. Això és el que no han sabut integrar. Que jo està bé que vingui la gent a guanyar-se escalers, està fantàstic, però jo vaig dir quan vaig venir a Andorra, jo no vinc a treballar i a guanyar diners, jo vinc a viure. I això moltes vegades no ho han aconseguit.
És un, sí, és un paradox entre viure o residir a Andorra, ser feliç i o sigui, una part econòmica només, només una visió econòmica, una miqueta l'eldorado americà, per dir-ho així, i l'altra és no, és que vull fer part de la comunitat.
La integració, amb gust, en un país que indecentament sempre hem intentat acollir la gent, el que és que ens ha costat molt perquè som un país muntanyars, no ens enganyem, sí, és un país molt mica, tancat,
eh? com deia un amic meu, una mica orcs,
sí, una mica massa orcs. Una mica massa orcs, perquè si goitem tot això, ens va sortir de que hi havia un poblet escampat aquí, un altre complet escampat allà, un altre allà, i quedant tancat amb el seu nucli, i quan venia gent de fora, qui són aquests? És la veritat,
la veritat.
Sí, la veritat, perquè no tenies accés només en moments determinats de poder tenir una comunicació entre millor la família que la tenies a baix i tot això, i agafaves i tenies que baixar, tu que has estat al pas de la casa, disculpa dels plans de ransol, t'entenies anar a Llumaneres,
sí.
Per què? Perquè tenies família i aleshores eren molt tancats aquesta gent, sí. El poble de muntanya de per si ho porta, i sí. També ho portava, no. el temps, la climatologia.
El problema jo penso que és que han vingut massa gent en poc de temps.
perquè pujar massa de cop, això.
Que no ha sigut progressiu, que es pogués integrar millor, sinó l'arribada va ser molt important, a meitat del segle XX, va ser molt important l'arribada i va ser atropellat. I això fa també que n'hi ha més dificultat també perquè la gent tinga el carrilet, no? Molt de cop. Els andorrans que són com som i ho eren com eren en el seu moment, una miqueta tancaets, com diu Josep Andón, i al final pues, és més difícil també, i arribar tanta gent al mateix temps pues, fa que tot es compliqui.
Molt bé, doncs anem a publicitat i tornem a trobar l'Antoni Miralles i el Josep Andón Albós aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.
A Carrefour Epicen estem de liquidació. Sí, sí, com ho sents? De liquidació!
Segones unitats al 70% de descompte en pràcticament totes les seccions de la botiga. I a més, petit electrodomèstic i electrònica fins al 20% de descompte entre moltes més ofertes de la botiga.
Liquidació! Afanya't! Només fins aquest diumenge 2 de juny. T'esperem a Carrefour Epicen del centre comercial Epicen.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Celebra amb nosaltres l'11è aniversari de Supermercat Super 1. Fins al 12 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi amb la ruleta Super 1. Toca segur! Recorda, fins al 12 de juny, 11è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Anton Albós i l'Antoni Miralles. Doncs de tot el que estàvem comentant, hi ha una cosa que també tenim a proximitat i crea una miqueta de preocupació. 3 de juny, a part del que deies tu, Josep Anton, doncs, de defensar la nostra possible candidatura i tenir la possibilitat de fer aquests campionats del món d'esquí, 3 de juny els pagesos també doncs, hi haurà manifestació de la pagesia doncs, a Catalunya amb anunciades doncs, carreteres tallades i tal. Cantó francès de moment no, però hi han dit també sindicats de pagesos francesos que hi hauria coordinació al Portús, la Junquera per allà. O sigui, estem a 2 o 3 mesos que hi ha hagut també un moviment, les coses els mesos passen però no es fan les coses bé per lo vist.
Pues que té una mala solució, és a dir, una agricultura en Europa que depèn de les subvencions no és una agricultura. No és una agricultura, és a dir, quan tu penses que ser pagès pots tenir una vida que t'agradi, que econòmicament, del punt de vista econòmic, tingues suficients diners per viure, pues això és una posició, però que tingues de dependre contínuament de subvencions i contínuament de l'aportació del que Europa, país, el que siga, et dona i sempre te collarà quan vol o quan puguen o quan vulguin, perquè tenen pel mànec les decisions que fan, però això és molt complicat. I quan arribes a València, jo he vingut, he estat en València fa 2 dies, i he vingut i els amics i tenen hort. Jo vinc en un poble petit al costat de València, i tenen hort i estem en les valls, que és una zona increïble de taronja, increïble, que està protegida i té unes taronges que són magnífiques, i el 30% de les taronges han quedat a l'arbre. S'han quedat a l'arbre. No han pogut competir, les paguen no li pagaven res la taronja, però entre que les que han vingut i és que no... El que sigui, al final de la correguda, el 30% de les taronges, claro, això no pot ser. Un tio que està treballant tot l'any, que està fent-se tot l'any tot el que té que fer i que depengui només del preu que fixen un distribuïdor entre cometes, o qui sigui, però al final això és una barbaritat i depèn de sempre de subvencions. Al final passa el que passa, quan no arriben les subvencions, quan arriben tard o quan no és suficient, doncs el problema el tenim a la porta.
I el que dius a la taronja, el més trist, a part d'això, és que et dius és que hi ha ONGs, hi ha entitats doncs, que busquen recursos per ajudar famílies doncs, que tenen dificultats econòmiques o que ho estan passant molt malament econòmicament, i dius, i estem tirant un 30% d'una producció de tarongers.
Sí, senyor.
Són coses que són revulsives.
És que, a més, taronges magnífiques. Magnífiques. En un vall, que és els valls, i és la taronja està protegida per la muntanya, llavors no es gela mai, i és una fruita magnífica. El 30% de terra. Dóna ganes de plorar, eh? Jo vaig a tenir els amics i la gent estava fotuda, clar, no havia cobrat. Després de treballar no havia cobrat. Després, l'hort tenia que treballar d'una altra manera, tenia que tirar totes les ranxes a terra, i és molt complicat tot. I tot això perquè un desaprensiu, o qui sigui, no fa les coses com cal.
Tot això que estàs explicant, la repercussió de tot això, és que tenim que fer, això és molt seriós, molt més seriós del que pensem, aquesta gent hi ha molta força, té la força per tallar els països, en aquest cas per tallar-los aquí, al moment que vulguis, que tu ho has explicat a des, sí. Nosaltres som un
foradet,
no res, i només que ens tallo, no que ens faig un mal de cap, que ni els treballadors puguin pujar, ni el transport, ni res, tenim que ser molt conseqüents de quan ho vam viure ara fa poc temps enrere, que hi va haver tots aquests mal de caps, que es van ajuntar els francesos, els espanyols i tots, i n'hi va haver per tot arreu. Si tornem aquí, això és pitjor que una guerra. Sí. Això és una repercussió econòmica d'un país que ens fa baixar moltíssim, i sobretot nosaltres, que necessitem per força,
però,
i per nassos.
Però és que, a més, és que no podem fer res. És que fem els andorrans. Què podem fer nosaltres? No. Si jo no tinc la solució, ni tinc la clau, ni tinc la posició des del punt de vista polític o d'influir en el que passa en Espanya. És a dir, no sóc capaç... Puc plorar, puc dir-li que per favor, sisplau, que no tanquen les fronteres. Però la solució la tinc jo. El que passa és que la posició de força és fer on més mal fas, igual que fan quan fan els camions que tallen les autopistes, igual que pues, les fronteres sempre és... Però nosaltres, per desgràcia, no podem dir-li, escolta, t'ajudarem, farem això per vosaltres. Què fem?
Bé, l'única cosa, tens tota la raó al màxim, nosaltres tenim que estar a favor d'aquesta gent. Jo hi sóc a favor d'aquesta gent.
Segur.
No, nosaltres, encara que no siguem agricultors, o siguem el que sigui, hi tenim que ser a favor d'aquesta gent. Sí. El nostre recolzament es diu moral, digue-li com vulguis, èticament moral, que estem a favor, no podem estar a dir, escolta, vosaltres què faríeu? No, nosaltres ens repercuteix en negatiu que hi hagi aquests talls, perquè nosaltres som repercutits, com dius, no podem dir, escolta, doncs mira, passeu per aquest carrer o feu això o feu l'altre o aquest camí. Tenim que estar a favor d'aquesta gent, perquè si mai algun dia podem tenir algun enrenou que ens digui, mira, sabeu què?
Ajudar sempre, sí. Nosaltres ajudar sempre, però també ells també són conscients que tallar la carretera nosaltres no podem donar-li una solució ni influenciar moltes vegades en la presa de decisió, perquè no és el nostre paper. Podem influir, podem fer un comunicat, fer un comunicat de punt de vista de govern, tot el que tu vulguis, en plan d'ajudar a la gent, però la decisió al final no és nostra.
Tu que tens una llarga experiència en el món doncs, de la natura, Josep Anton, està clar que aquí no cultivem maïs, per exemple. N'hi ha hagut. Blat, jo no tinc records.
Una mica.
Sí, més blat de moro, però clar, ens trobàvem en moments determinats de la terra, pues, això és el que hi havia.
Clar, trunfa, sí, evidentment, la patata...
Trunfa, i perquè el bestiar i d'altres, quan se feia el farnat i la comada, el farnat és tot el menjar, el farnat es fa... amb una caldera, es fot tot a dins, tot el que tingues, totes les sobres, i menja des del gat fins al cavall.
Sí.
Això és la comada i el farnat. Però és veritat, t'he tallat, disculpa.
No, ja...
I tot el que sigui aquests conreus són molt curts de vida. Eren molt curts perquè les temporades són molt curtes, perquè aquelles batracades de neu i de gel no et permetien que florís el fruit. El blat de moros no hi havia dos pires, a mi la meitat d'una. El blat, igual.
I la terra que tenim, és pobre. Tu vas a veure la vinya ahir a Sant Julià, en Auvinyà, i és per sofrir, eh? Després diuen, és que costa molt car el vi. Collons, és que per fer aquest vi, en les condicions que fem el vi, tela, eh?
Sí, sí.
I menys mal que ho fan molt bé. Sí. Encara que sigui encar, però ho fan molt bé.
I a mi que em va sorprendre, perdó que et talli, Antoni, és que als Vilars hi ha algun cirerer, també.
Sí, jo en tinc, a l'hort en tinc un, antigua.
Però clar, un cirerer d'Andorra també és una cosa que et dius una miqueta però excepcional.
Perquè la climatologia, vull dir, el canvi climàtic m'ha permès baixar una bossa o un paner i agafar un quilo de cireres que es fotran malbé, són que, és que són més àcides, més amargotes, com vulguis, però aquesta cirera, n'hi ha una allà, ha nascut, Déu vulgo, però també tornem amb ell, i et diré la veritat, que totes les terres que no tinguin el bestiar no serveixen.
No serveixen.
Clar, tu pots tenir una terra que dius, hosti, quina terra, quin prat, quina herba, sí, però hi posa-hi una altra cosa, l'herba. Si no hi tens bestiar, si no hi tens pastura,
si no
hi tens teca a la terra, no hi ha terra, no hi vaigues a plantar segons quines coses, ja sé, però si tinc una terra, dic, però aquesta terra té que menjar. Però què passa? Que els ramats ja han desaparegut, perquè només es poden tenir les cases que s'ho puguin permetre, lògicament, amb quantitat de terreno i tot, i amb una mica...
I si ho tenen en la granja, ho tenen ja sentat en un espai, ja no està com abans, que estava a la natura, i estava...
Però sort n'hi ha, ja no. Sort n'hi ha d'aquests ramats que hi ha cap a la part d'Ordino, Canillo, que netegen, i Ordino també molt, que netegen les propietats. Però penseu el que era la dita que s'ha dit sempre, el menjar és el tabaco. El menjar de les bèsties és el tabaco, perquè amb el que collien de diners del tabaco podien comprar menjar, perquè si no, no en podien comprar. És el tabaco, abans no, ara s'havia fet, fa temps, ara, aquestes cases... Però si no tinguéssim aquests ramats de pastura, de peu rodó, peu triat, ovelles, cavalls, vaques, les terres no estarien tan netes, això val molts diners. El que passa és que aquestes terres netes estan bogades, estan afemades. El ser afemades et permet, fins i tot en moments determinats, que dius, aquí podem fer i podem posar algun producte que en sortirà. Entre cometes, sortirà.
Sortirà, però no, bueno, és, no és per fer una casa gran.
No és per supervivència. No,
per supervivència, si és per supervivència, ja farem prou. Entre les vaques i les terres, on farem, ens defensarem.
Això...
Pues, 6.000 habitants en el segle XII, 6.000 habitants en 1930. En això t'he dit prou el que dona a dir el país.
Doncs sí. Doncs, senyors, acabarem avui aquesta tertúlia. Antoni Miralles, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Josep Anton Agost, gràcies per la teva presència.
I per convidar-nos de nosaltres, que això és el que val la pena.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.